Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui dimecres. Avui diré que tinc una tertúlia d'alçada en tots els sentits, perquè em sembla que dels que estem aquí a l'estudi, per sota del metro 90 no n'hi ha cap, si no ho dic malament. Jacint Risco, benvingut.
Benvingut, que ben trobat.
Gràcies. Dic tertúlia d'alçada per estatura, per coneixements a les persones, eh? O sigui, no ens equivoquem.
Podem tenir alçada de moltes coses. És veritat que l'alçada es mesura no sé el què. Físicament, sí, és veritat que tots tres passem del metro 90.
Correcte. Guillem Forner, benvingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sí, és cert que si fem el promig de la mitjana, avui...
Sí,
posem
tenim centímetres.
Hem posat el llindar molt alt.
El petit suís, al final. Totalment com els dos.
I tant. Sí, sí, no. A més, m'ho deien, eh? Oh, sí, el petit suís. Pues jo menjava moltíssims de petit. Pues escolta, alguna cosa deu tenir de bo.
Bueno, hi ha una part genètica també
sí,
que influeix. I, bueno, com deies tu, Jacint, l'alimentació. Està clar que les poblacions, les generacions han crescut per a nivell de l'alimentació.
No, clar. I, a més, la mitjana d'alçada... Només cal mirar les estadístiques, ha pujat molt en un segle. Fa temps ho vaig mirar i dic, ostres, i això és degut a l'alimentació. Encara que ara resulta que mengem menys, perquè te'n vas a les botigues menjar bio. El menjar bio total és aquell que es feia les patates a la terra.
De tota la vida, sí, sí.
De tota la vida. Però bueno, ara li diuen bio...
Ara és l'excepció. Abans era lo normal,
exacte.
Ara és l'excepció.
Ara li diuen bio, dius, ostres, això és millor que l'altre. Però bueno, és veritat que la mitjana d'alçada, i és veritat que la genètica pues, també compta. El pa, la família del Guillem és alta, la meva també ho era, i suposo que la teva també. Bueno, tu tens tot llarguirut d'allà de per si, tots vosaltres.
Jo el basant feia 2,2 metres en barandí.
I el mestre Fontbernat, jo me'n recordo que m'ensenyava música de petit allà a Sant Julià i també era una persona alta.
Sí, feia 1,80 metres i alguna
cosa. El mestre Fontbernat, jo me'n recordo.
I el meu avi igual, que el de l'època, imagina't.
Ai, també, sí, el teu avi, sí.
També feia el 1,90 metres, o sigui,
sí, sí,
molt bèstia.
El teu avi també era molt alt, sí. Sí,
venim de família una miqueta fora de sèrie, no? Per dir-ho.
Bueno, és veritat que cap al sud d'Europa les alçades aquestes de 1,90 metres no són les normals. Hi ha molta més gent ara amb 1,90 metres, no? I pel que veig, la generació que ens ve després de la nostra, per exemple, el meu fill és més alt que jo. Per tant, igual tornem, seguim amb el mateix, no? Però bueno, jo penso que l'alimentació i el cuidar-se més pues, ha influenciat.
Arran d'això, parlant tu que t'ocupes dels jubilats i també de persones amb discapacitat, el fet que l'estatura augmenta i la població augmenta, a part de l'esperança de vida, hi haurà potser tota una problemàtica de patologies i de lesions. No sé si s'ha estudiat d'aquestes casuístiques que poden haver-hi a mitjà termini per les futures generacions, perquè clar, no és el mateix el problema d'esquena d'una persona de 1,60 metres o 1,70 metres que per una persona de 1,80 metres o 1,90 metres, per dir-ho així.
Aquí m'agrada la pregunta perquè ja fa temps que ho dic, a vegades que sembla que no m'escoltin ja m'és igual, no? Però el Consell General, tot arreu, s'està parlant que no tindrem diners per les pensions. No. El que no tindrem diners és per la sanitat. Això ja ho avanço ara. Perquè, per què? Perquè precisament per l'esperança de vida, per unes patologies més fortes i, a més, per algo que se'ns ve sobre, que és l'Alzheimer. I ara hi ha un forat de 30, 35, 40 milions d'euros anuals de la branca malaltia. Quan operi l'Alzheimer estarem a 80, 90, 100 milions, que aquí sí que no tenim guardiola.
Exacte.
Aquí no tenim guardiola, per tant s'haurà de carregar impostos, perquè el dèficit l'ha de cobrir l'Estat, i l'Estat d'on se nodreix dels impostos. Llavors, tenim una pujada d'impostos, però a curt termini, perquè clar, el Ministeri de Finances, per quadrar números, havia tot clar, o no fa col·legis o no fa cases, i ho dedica a sanitat, i cada vegada la sanitat és més cara, cada vegada les patologies són més llargues, ja no perquè siguin més alts o més baixos, sinó en general, els números que ja estem veient al Consell d'Administració de la Seguretat Social és aquest. Aleshores, jo ja fa molt temps que dic, i des que m'ha entrat la casa ho dic, que això s'ha de mirar, i crec que depèn dels revinguts que tu tinguis hauries de cotitzar més per la branca malaltia. Perquè és veritat que paguem poquet i tenim una sanitat increïble, perquè si no anem aquí, avui m'ha vingut a veure un senyor que, bueno, que se'n va operar a Barcelona, que no sé, escolta, dius, ostres, i a més els millors hospitals, el millor tal. Per tant, jo crec que aquí hem de fer atenció i avisar als, al poder polític, escolteu, que això se'ns ve a sobre.
Sí, sí, una visió a llarg plaç estaria millor.
No, i a més, i amb això acabo, amb el tema de la dependència serà terrible. A d'altres països, com a França, tenen una petita cotització que li diuen de la via independenta per fer calaix, clar, perquè d'on sortirà la dependència, clar, de la branca general. Clar. Clar, quan val una persona al CEDRE cada mes? Jo, l'altra vegada, amb això acabo, 4.000 persones amb Alzheimer l'any 2050, 1.000 i pico d'euros cada un, cada mes, ja no dic a 4.000, posem la mitja, multiplicar per 20 anys d'esperança de vida, són 6.000 milions d'euros. M'enric jo de les pensions de jubilació. M'enric. Però, bueno, sembla ser que això no té importància, doncs, bueno, jo almenys, i en aquest fòrum que se'm dona l'oportunitat de dir-ho, dic que quedi gravat. Escolta, el Jacint diu que això pot passar i això no hem d'estar preparats.
Bueno, el que diu el Jacint, Guillem, l'esperança que podem tenir també és que els progressos de la medicina puguin no revertir, però limitar molt la dependència de persones degut a l'Alzheimer, també.
Exacte.
Això és, diguem, una miqueta el Joker, però és una cosa molt hipotètica.
Sí, sí, aviam, també tenim un punt d'esperança perquè darrerament cada cop sentim més notícies d'avenços mèdics, sobretot en relació a l'Alzheimer, però és quelcom que en els pròxims anys breus tampoc ho veurem. És a dir, que hem de treballar com si això no fos realitat i podem mirar més enllà, passi el que passi.
Del que dius em fa pensar una miqueta l'òptica que van enfocar els japonesos quan tenien la possibilitat de fer els Jocs de Tòquio, que van dir, bueno, ho farem Guardiola, si es fan, tenim els diners, i si no es fan, no passa res, però la Guardiola la tenim feta.
Exacte, sí, és una bona manera de veure-ho.
És una mentalitat diferent que nosaltres llatins potser dir, bueno, ja veurem el que passarà i en aquell moment ja actuarem, no?
Els llatins normalment, si els tenim, els gastem, no?
No, i a més hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte, no? És la realitat aquesta, aviam. I jo ho dic pels especialistes i per la malaltia que jo tinc, eh? És a dir, els metges, i recordo grans eminències, els metges no curen res. Curen molt poques malalties. Perquè no saben ni curar ni una hipertensió, no te la baixen, però no la curen. No saben curar el sucre, la baixen. I el gran tema està que, amb l'Alzheimer que estàvem parlant, és veritat de que què farà, què passarà? Aquells que ho tinguin que agafar potser ho agafaran o més tard o no ho agafaran. Però aquells que ja ho tenen,
no hi ha la cura.
Les seqüeles, no, les mateixes seqüeles que jo tinc de l'esclerosi, no me les podran curar. Clar. Llavors, clar, tu dius, ostres, i ja que, bueno, almenys l'esperança és que no n'hi hagi més, però aquell que ho tingui, la seqüela que tingui, no se li podrà curar. Per tant, això
és quelcom similar al que va passar amb el SIDA.
Ah, exacte.
Que al principi era letal i l'índex era molt alt, i ara ja s'ha tornat crònic i fins i tot ja han començat a haver-hi casos de curació.
Sí, sí.
És veritat que
però les seqüeles,
ja queden, clar.
Si pel SIDA tu t'ha quedat una cama o t'ha quedat, jo què sé, un zero positiu a la sang, o ja no ets inint i per tota la vida, no, estaràs no seràs indetectable i no seràs, i no seràs transmissible. Sí, però, sí. Clar, el tema, bueno, és l'exemple molt clar. En Roca, amb el del SIDA, és l'exemple més clar. Per tant, i això, ja amb això estic molt preocupat per aquest tema, perquè, clar, això és el que li deixarem a les nostres, a les generacions que venen, a pagar la factura meva, perquè jo, clar, d'aquí un temps dependent, si no moro d'accident o d'un infart o que tens històries, però d'un temps dependent, i qui pagarà la dependència? Els impostos dels joves. I això, clar, bueno, sol ser que el poder polític, com deia ara, són igual que els llatins, aquests 4 anys i el que vingui s'ho farà, no?
Exacte.
Aquesta història no és que sigui típica d'Andorra, que sí que ho és, però també dels altres llocs.
De lo que diu el Jacint, els que vindran ja s'ho faran, s'ha agilitzat l'impost sobre els tràmits sobre l'impost sobre la inversió forana. També hi ha potser una voluntat d'aprendre, però això tampoc és una font infinita, de, segons els impostos d'inversió forana, sustentar un sistema sanitari, un sistema social, però, bueno, l'aixeta i la font, no sé si el que pot rejar és,
no és
per tota la vida, és infinit.
De fet, totes les tendències apunten a que hauríem d'anar a menys en aquest sentit. jo sempre, a més, sempre he sigut del parer de que el que és part de la culpa sigui part de la solució. És a dir, moltes coses molts dels problemes que tenim actualment a Andorra han vingut precisament arrel d'aquesta inversió estrangera desorbitada que hem tingut els darrers anys. Doncs, com no, també que sigui aquesta inversió estrangera la que ens ajudi a pal·liar una miqueta els efectes aquests que tenim. Per mi no és suficient, lògicament, i es necessiten molts canvis. Veurem aquesta famosa llei òmnibus, aviam com avança, perquè encara no sé ni si ho saben ells com acabarà quedant, però bé, el problema en aquest sentit és greu, i penso que el que s'ha fet molt tard, això sobretot, i el que dèiem abans de a curt termini, en el moment en què es va fer aquesta obertura, crec que en cap moment es va pensar en les conseqüències a llarg termini, i no han passat ni 10 anys que ja les estem notant amb molta gravetat, trobo.
Ara que parles de la llei òmnibus, Guillem, jo em recordo la definició del diccionari, que un òmnibus és, doncs, un vehicle que transporta passatgers, diguem, estivat per bestiar cavalls, en aquest cas, no? Uh-huh. Dic, ostres, nosaltres, per la idiosincràsia del país, hauríem pogut dir la llei Clípol, no?
Per la llei Clípol, mira, estaria bé.
Per dir-ho d'una manera, no?
Sí, sí, sí.
És cert que ara, del que dius tu, es posposa al març, aparentment.
Al març, al començament del debat. A partir d'aquí veurem com avança aquest debat i veurem molts punts d'aquesta llei òmnibus que hi ha que diuen que pot ser no sigui constitucional, fins i tot. Llavors jo penso que el recorregut pot ser llarg, més llarg del que nosaltres ens esperem, i segurament des de govern mateix s'esperen.
Clar, el que dius és que entre que es comenci el debat, que es revisi, que es voti, que es posi en aplicació... Clar, aquí tens una dilatació del temps.
Exacte, que es voti, que es posi en aplicació, i possibles esmenes de constitucionalitat, fins i tot, que fins i tot encara ho puguin allargar més. És a dir, és que no sabem quan pot ser una realitat això.
Clar, el remei que es vol posar per això, al final, la seva efectivitat hi serà, però potser no amb una rapidesa tan efectiva com es voldria.
Exacte, com la que es necessitaria, potser, sí, sí.
Bueno, això, Jacint, tampoc no és l'idoni. Sabem que tampoc no es pot decidir una cosa com l'altra. No ho farem en plan Trump, no? Que al moment que arribo redacto tants.
No, però la veritat no farem en plan Trump, no, però és que ja ho han fet. Aviam, sembla que no tinguin memòria. L'Estat ha intervingut al mercat immobiliari? Sí. Ha necessitat tanta parafernàlia, i ho dic amb totes les lletres, eh? Ha congelat els lloguers, no ha intervingut amb el preu perquè, bueno, ja potser era massa, però, bueno, altres països ho han fet.
Que i... tampoc es descarte, eh? No, està sobre la taula, també.
Sí, però d'acord, però quants anys fa que l'Estat ha intervingut al mercat immobiliari, no deixant a pujar, per exemple, no deixant aplicar el lliure mercat, que és el que constitucionalment...
Exacte.
Valable, no? Però, escolti, no ens hem de tirar tants coets. Què diu la llei òmnibus al final? Escolti, que si la immigració, que si no sé què... Escolti, què diu sobre l'habitatge? No, és que podrem expropiar, entre cometes, temporalment... Escolti, això s'ha fet a Àustria, s'ha fet a Suïssa, s'ha fet a Holanda, s'ha fet a moltíssims països i no han caigut països de la Unió Europea, i no han caigut el règim. Escolti, una altra cosa, clar, la constitucionalitat pot ser dubtosa, això té raó el Guillem, però, clar, escolti, el bé comú va per davant pel bé individual. Aleshores, clar, ja veurem què dirà el Tribunal Constitucional. El que sí és veritat és que el que estem cansats ja al poble és aquesta llei que va començar a dir alguna la ministra Marsol fa un any, ara tot just fa un any, i encara estem discutint que el 30 de... Escolti, si algo hi ha avui en dia, i no sé si qualificar-ho així, però em diria que sí, una emergència nacional és el problema de l'habitatge. I estem discutint del sexe dels àngels, de que si ara no. Només en podran comprar un als estrangers. No, només en podran comprar dos. No, escolti, un cap decideixi d'una vegada i som-hi, perquè el que passa és que dilatant el temps dona la sensació de que el poder polític, doncs mira, passa una mica de tot, però com ja tinc pis, Què hi ha de lo millor, no?
A mi també el que em sap una mica greu de tot aquest assumpte és segurament la sensació d'inseguretat jurídica que està mostrant tot això. És a dir, recordem una mica cronològic, quan es va fer aquesta obertura econòmica, es va permetre una sèrie d'accions amb les quals la més perjudicial que hem tingut és el sistema d'especulació contínua que hi ha hagut sobre el mercat immobiliari. Ara què passa? Ara s'estan buscant mesures coercitives sobre aquesta gent que en el seu moment il·legalment i seguint tots els paràmetres que es marcaven, pues, van decidir actuar d'aquesta manera. I ara se'ls està com penalitzant sobre aquelles coses que en el seu moment se'ls va deixar donar. També dona la sensació de que potser aquesta llei òmnibus ja serà, bueno, per això es diu òmnibus, perquè ha de ser algo que englobi absolutament tot el que fa referència a aquesta problemàtica. Però fins a arribar a aquesta llei òmnibus també hem vist que ha hagut una sèrie d'actuacions de canvis de reglament en pocs mesos d'un a l'altre, que és el que diem, no crea una seguretat jurídica de cara tant als ciutadans d'Andorra com possibles inversors que puguin vindre amb un valor afegit positiu, per exemple. Ostres, no dona aquesta sensació de dir, ostres, crec que el govern està posant parxes, dit així en plata, a un problema que no se li està veient una solució clara i va, també dient planament, a trompicons. Llavors, ostres, sap greu que Andorra estigui donant aquesta imatge.
Del que dius, Guillem, també hi ha una part d'incògnita de quin efecte retroactiu o no pot tenir. Per fer-ho fàcil, per exemple, una persona es compra doncs una casa, té un jardí, té un arbre, aquest arbre està a 2 metres de la vorera, per dir alguna cosa, però l'arbre ja fa 10 anys que està aquí. Uh-huh. I entre el moment que compra la casa i avui dia, doncs ara es diu, surt per normativa, que no pots tenir un arbre fins a 5 metres de l'interior. I dius, bueno, l'arbre el tens que tallar. Dius, perdona, jo quan he comprat la casa, l'arbre ja tenia 20 anys. Exacte. I no tal. Dius, clar, i aquesta inquietud també.
Això no es pot fer, però de fet això passa el dia a dia, l'únic que potser no ens n'adonem molt. I passa a nivell comunal, per exemple, amb els plans d'urbanisme, veiem que hi ha moltes cases, moltes construccions bastant més antigues de quan es van començar a redactar aquests plans, que veiem que tenen una afectació sobre les vies marcades en els mateixos plans d'urbanisme. Què passa? Que segons les regulacions comunals que tenim, en el moment que hi hagi la necessitat d'efectuar una obra major a dins d'aquella casa, també hi ha l'obligatorietat d'adaptar-se en aquest pla d'urbanisme. I estem veient casos on parcel·les que actualment avançaven 3-4 metres cap allà s'han hagut de retirar, i fins i tot cases que han hagut de retirar-se cap a l'interior per complir amb aquest pla d'urbanisme. És a dir, això sí que hi ha retroactivitat en aquestes actuacions i les estem veient.
Jo és que l'escoltava el Guillem i hi ha una cosa que... La paradoxa, no? La gran paradoxa. És a dir, ens ha perjudicat el que has dit tu, aquesta llei d'inversió estrangera, que bueno, ja hem sentit el per què hi va ser, perquè estàvem uns moments en el PIB havia baixat molt, que estàvem a punt de... Clar, però per contra, la notícia de l'altre dia, dels 13 milions d'euros recaptats per l'impost immobiliari, i tu dius, bueno, aviam, resulta que per un costat tenim problemes, la ciutadania té problemes, i perdoneu per l'expressió, i els comuns van farts. Uh-huh. Però farts, que no sabem què fer de la pasta. Que llavors comencem a fer coses i després... No, jo no sé si són roqueries, però clar, les roqueries que són, després és pel futur.
Exacte.
Després és pel futur, llavors clar. I a més, una altra de les grans paradoxes que ha donat això, que l'Estat s'ha endeutat amb la Covid a 1.200 milions d'euros, i resulta que tots els comuns estan amb superàvits.
Exacte.
O com a mínim han reduït el deute quasi a zero.
Sí que és veritat que realment això és...
Aquesta paradoxa jo no l'entenc. Com ha estat en global. Clar.
Exacte.
A veure, que la Massana, jo què sé, tingui un superàvit pressupostari de, jo què sé, del 130% amb les entrades de l'immobiliari, doncs ja em sembla bé. Mm. Però clar, és que l'Estat... t'ha de donar tants diners que quan tu no estàs recaptant per un altre costat.
Exacte. Però aquí hi ha un problema molt important que tampoc es veu massa. Aquest ingrés amb superàvit que hem tingut els darrers anys gràcies als impostos de la construcció és pan per avui, hambre per mañana.
Ah, sí, segur.
Per què? Ara mateix es fa una promoció nova s'encarreguen de fer tota la urbanització, bueno, tot l'enllumenat, el clavegueram, tot, i això després passa a comú. És a dir, hi ha l'associació gratuïta de tota l'urbanització de cara al comú, vale, perfecte, hi ha un impost que el comú també recapte, però tot això després, el manteniment, ja serà del comú. A la Massana, per exemple, també hem tingut el gran problema de l'aigua, que ara ens toca invertir una millorada per realment aquest creixement tan desmesurat que hi ha hagut, que ha fet que la xarxa que teníem quedés obsoleta. Clar, això s'ha de pagar precisament amb aquests impostos. El problema és que no surt a compte igualment. I en el futur encara ho veurem més. Cada cop hi ha més urbanitzacions, hi ha més vials, hi ha més il·luminació, hi ha més clavegueram, hi ha més rases. Tot això, ara ens en sortim perquè tenim aquest superàvit de construcció, però en el moment que no ho tinguem, que quede poc, el comú s'haurà de començar a endeutar o buscar altres fonts d'ingressos, que ja veurem quines seran.
Sí, impostos.
Perquè... Impostos.
Impostos, Guillem.
No, blanc i en botella.
Blanc i en botella, sí, sí, sí. Exactament.
Sí, perquè del que dius, Guillem, per exemple, per al cas de la Massana, llegia l'altre dia que es calcula per necessitats d'aigua màxim 3.000 persones més, aproximadament. O sigui, potser no 3.000 justes, 2.900 i alguna cosa, 3.100... Clar, això és un bé que, diria, amb massa d'habitants fix, però després tens les variacions turístiques,
i
també.
Tens unes puntes de població molt importants, com són els ponts, com són els grans dies de gran afluència, i és veritat que els números aquests estan fets a macro. A l'any que tinguem una sequera important, els números aquests se'n van a Norris. I a mi el que em preocupa de tot això és que hem necessitat esperar a tenir uns estudis de carga, uns plans d'estudis de carga, per dir-nos el que tothom ja sabíem, de que la situació era límit, i ara s'està començant a actuar. Per mi, una altra vegada, s'arriba tard, s'hauria d'haver començat a actuar molt abans, i sempre recordo que el pla d'urbanisme que es va aprovar a la Massana l'any 2016, a la memòria explicativa ja et deia que, segons el creixement que preveia aquell pla d'urbanisme, hi hauria la gran possibilitat que en èpoques de sequera comencés a haver-hi falta d'aigua. I no hem hagut d'esperar tant. I deia cap al 2030, el 2022, ja vam patir el primer episodi greu. I tot apunta que amb aquesta sequera cada cop aquests episodis seran més freqüents. Per tant, ostres, ara toca fer una inversió molt important. Per mi, realment, s'hauria d'haver fet fa molt temps ja.
Sí, fer els deures.
Correcte.
Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el Jacint Risco i el Guillem Fornem nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a andorratelecom.de i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Jacint Risco i el Guillem Forner. Bé, canviant una miqueta de tema d'aquesta tertúlia, el servei de mediació li costa agafar protagonisme embranzida per desconeixement de les persones, perquè és molt novell.
Correcte.
Per falta de cultura de trobar un mediador, o sigui, pot haver-hi moltes...
Aquesta és la clau. Aquí sí que parlo en primera persona, perquè ara fa uns mesos que ja estic registrat com a mediador, la qual cosa n'estic molt content, i realment el postgrau que vaig fer per estudiar-lo em va semblar fantàstic, i em va semblar una mesura que, com dius, no s'està promocionant lo suficient, perquè en els llocs aquells on hi ha molta cultura de mediació veiem que tenen uns resultats magnífics, i estem parlant, que pot semblar poc, però d'un 50-60% de casos que s'han pogut resoldre extrajudicialment. Això, la de beneficis que comporta això per la mateixa batllia, la qual cosa et redueix molta feina, i també pel cost que suposa per les parts haver de resoldre un conflicte extrajudicialment o judicialment, no hi ha color. A partir d'aquí, és veritat que hi ha aquest problema I penso que s'hauria de començar a mirar, i això de fet amb l'Associació de Mediadors és el que s'està mirant, aviam quines lleis podrien incloure la obligatorietat, que és entre cometes, perquè la mediació sempre ha de ser quelcom voluntari, però l'obligatorietat de, abans d'acudir a un procediment judicial, d'acudir a la que s'anomena sessió informativa de mediació entre les parts per veure si aquestes parts estarien interessades en continuar aquest procediment via mediació i no via batllia. Llavors s'ha parlat, per exemple, molt en conflictes familiars. Hi ha batlles que sí que ja són molt més propensos que directament en els seus primers autes obliguen els parts a sotmetre's en aquest primer procediment de mediació, que pot ser fructífer o no, però com a mínim hi ha aquesta intencionalitat, però també podem buscar altres àmbits en el qual es pugui aplicar aquest procediment. I parlem, per exemple, de comunitats de propietaris, a nivell escolar, hi ha, bueno, que explicaven ahir els mediadors que també van sortir a la premsa, hi ha infinitat d'aplicacions per poder resoldre a través del sistema de mediació.
I treure, no diria una part de feina, però possiblement...
Una càrrega molt important.
Una primera solució, per dir-ho així, per no forçadament passar, per com dius tu, per un procés de batllia i afegir, diguem, una volumetria de feina que potser és innecessària.
Exacte. I, a més, el procediment de mediació és molt curiós perquè, clar, es dona quan dues persones tenen un conflicte que realment hi ha un mur al mig i no poden traspassar aquest mur. Llavors, normalment què fas? Vas directament a batllia. A batllia no t'has de trobar amb aquella persona, el procediment segueix el seu curs i es resol. Amb mediació i amb moltes amb les que ens hem trobat, és molt curiós perquè, clar, obligues a la persona a sentar-se davant de l'altra persona. El mediador no pot influir en les decisions d'aquestes persones, només ha de guiar aquest debat. I veus que moltes de les coses que aquestes persones s'havien callat, o molts sentiments, perquè moltes vegades estem parlant d'emocions, de sentiments que s'han anat retinguent o que no s'han pogut expressar adequadament, comença a sortir durant el procediment de mediació i veus que a poc es va acostant les postures. Ostres, és fantàstic, perquè realment estàs desenvolupant un sistema perquè aquestes persones parlin per fi entre elles i puguin arribar o no a trobar una solució que sigui més beneficiosa per les dues parts.
El que diu el Guillem, Jacint, és una miqueta la frase que es diu, que parlant la gent s'entén, però potser no parlem prou i anem al conflicte directe.
Sí, però tenim un problema. Ella ha dit la cultura, som llatins.
Som llatins, sí, sang calenta.
No, som llatins i a partir d'aquí, si jo i ell tenim un conflicte, amb jo no el vull ni veure, ja decidirà un tercer. És a dir, el procediment que ens convé més als llatins és un arbitratge o una sentència judicial. Mm-hmm. Per tant, la mediació anirà avançant. A veure, que sigui obligatori tenir mediació amb certs procediments, jo crec que serà bo, però en realitat, bueno, jo recordo els primers cursos del nou Codi de Procediment Civil que vindre un especialista en mediació, esto que és.
Exacte.
Esto que és. De fet, tenim un exemple que jo encara avui no l'he entès. És a dir, hi ha un conflicte entre els xòfers i l'empresa, i en lloc d'anar-se en una mediació se'n van amb un arbitratge.
L'arbitratge directe.
Escolti, però esto què és? Jo l'altre dia em van preguntar sobre això, no som mediador, he estudiat mediació a la universitat, i amb el Viñamata, amb el gran Viñamata, uh-huh. I la història és que, escolti, la mediació era el procediment adequat per a aquest tema, però clar, l'empresa no, anem a l'arbitratge, clar, per què? Així no m'he d'enfrontar.
Correcte.
Així no m'enfronto. L'àrbitre dirà el que vulgui, clar, a més, el laude arbitral és d'obligar a complir, és executiu.
Sí.
I a part que no hi hagi un error de procediment, no pots anar a veure els tribunals. Uh-huh. El tribunal dirà, escolti, si s'ha complert tot el d'allò, el batlle...
Exacte.
Escolti, jo no pots anar a repetir. Clar, tot això és, no sé si s'ha explicat, perquè és com no tinguin raó els treballadors, no poden anar a la vaga, perquè serà il·legal.
Exacte.
Clar, llavors, clar, tot aquest tema, clar, jo quan estudiava mediació també això ho veia. Hòstia, és que això és veritat, en món anglosaxons, en món germànics, uh-huh. en mons nòrdics, tota aquesta història em sembla bé, que ens sentim, però els llatins, sang calenta, eso por aquí arriba.
Exacte.
Per tant, jo crec que nosaltres a Andorra tenim un llarg recorregut i, a més, i m'ho deia un company que no està entre nosaltres, jo deia, és que nosaltres podríem ser exemple de moltíssimes coses. I aquesta és una.
Exacte.
La mediació. Per què? És veritat que la coneixença et fa que anar als tribunals, coneixes l'un, coneixes l'altre, coneixes l'advocat, el pare. Escolta, nen, que jo coneixia el teu pare, eh? I això jo, això m'he trobat en una sala d'un tribunal. Sí. Que estan interrogant, ah, jo coneixia el teu pare.
No deixem de ser un poble.
No deixem de ser un poble més petit que Sant Cugat del Vallès, no? I aleshores, clar, però això no deixa de ser, clar, que quan te'n vas amb una solució, a veure, dràstica, lògicament un àrbitre o un jutge, teòricament no, és imparcial, ens hem de creure que és imparcial, no? Però clar, la mediació és precisament, ella ha dit, la clau, el mediador no intervé.
No,
el mediador
completament guia. Imparcial, exacte.
El mediador guia. I llavors veu si té... Clar, el mediador, jo he estat en mediacions, que jo he estat dels partícips, i clar, al final el mediador no pot fer res, perquè clar, perquè les postures no són reconciliables. Llavors, clar, dius, home, és que hem perdut el temps. No, no s'ha perdut el temps. La mediació no és una pèrdua de temps. La mediació, finalment, què et fa? Desgranar el conflicte. És el que fa la mediació. I això no és que vulgui fer publicitat de la mediació, però és que quan jo desgrano un conflicte, segurament
trobarem una
allà hi ha una solució.
Exacte.
Com es diu sempre, en un conflicte la solució està dintre del dossier. No està fora, està dintre. Hi ha algo que un no ha dit o no ha fet o no ha deixat de, o ha deixat de fer. Aquesta és una mica la història. Per tant, jo crec que és veritat de que es reclami que estigui a les normes, està bé. Que la mediació és voluntària, també. Que també hi ha valles que t'envien a la mediació, o vas a la mediació o et tallo el cabell als 4 zeros, deixem-ho així. Però jo crec que aquesta generació que estem ara, i jo en formo part, no estem preparats.
No, anem tard amb això.
Anem tard. Nosaltres jo m'estimo més en un conflicte, contracto un advocat, anem a la vallia, la demanda, sobretot amb temes civils, Hi ha temes administratius contra el govern o temes penals del Codi Penal, aquí hi ha... Cuidado. Ara, amb temes civils, amb conflictes civils o comercials o el que sigui, jo crec que aquesta cultura, jo crec que ha de passar una generació.
De fet, és curiós, perquè parlant de generacions, i m'hi ha trobat fa poc a l'escola de la meva filla, que va a l'escola andorrana, fan procediments de mediació.
Sí, sí.
I entre els alumnes mateixos agafen conflictes, agafen parts, i miren de fer resolucions. Llavors, això està molt bé, perquè potser aquesta nova generació serà més propensa al
diàleg.
Al diàleg.
Exacte. És que el tema està, és que nosaltres no hem estat en la cultura del diàleg. Sí. Jo m'hi conto, en una certa edat i cabells blancs,
sí.
Nosaltres no hem estat propensos a aquest
també,
diàleg.
També, abans parlaves de quan es va fer la modificació del Codi Procediment Civil, per mi van donar amb una clau que també pot ser molt propensa i a la gent se li ha d'explicar molt això. Una modificació molt substancial, que és l'obligatorietat d'assistència amb judici oral. Abans, a Andorra, i a molts llocs, però és el típic, jo tinc un problema, pago un advocat, s'encarrega de tot. Ostres, des del moment que la mateixa persona s'ha de ficar allà al davant, hi ha molta gent que segurament no hi estarà disposada. Llavors, això també és una miqueta revulsiu de dir, no, tu vols iniciar un procediment civil, hauràs d'anar allà, t'hauràs d'enfrontar, hauràs de parlar en públic. Molts andorrans som reacis a això perquè, ostres, em coneixeran, diré alguna cosa que em podrà influenciar, qualsevol cosa. Llavors, el mateix articulat d'aquest codi procediment et diu que hi ha aquesta possibilitat d'acudir a la mediació abans. Llavors, ostres, pot ser interessant també de mirar aquestes mesures, també parlar amb els clients i dir-los, ostres, tots sabeu el que pot arribar a costar un procediment civil o un procediment judicial en general. Potser te'n vas a 1.000, 2.000, 3.000 euros. En canvi, un procediment de mediació t'assegures que en 2, màxim 3 mesos pugui estar resolt i amb uns honoraris de 200-300 euros que serà a partir entre les parts. Llavors, carai, pensem en aquestes coses, mirem a veure si les parts poden baixar del ruc, si més no per intentar-ho. Sempre estaran a temps de pleitejar. Però, ostres, penso que s'han d'agafar totes aquestes mesures també per crear una miqueta, una por sana dins de la persona que té aquest conflicte per empunyar-la a que vagi cap aquí.
Sí, però jo davant d'un pleit, torno a dir, som llatins, he de guanyar.
Sí, sí, exacte. I aquí, l'orgull aquest...
Exacte, llavors clar, ho acabes de dir, no? Clar, és que, clar, si és, després de la mediació, però clar, si no hi ve, me'n vaig al procediment, sigui arbitral o sigui judicial. Però jo penso, torno a repetir, que més lluny de tot això, jo crec que ens han d'endinsar què és realment la mediació, és desgranar el conflicte.
Exacte.
I aquest desgranament del conflicte jo crec que és, que, a veure, quan un mediador està pel mig, que s'ho veu de manera imparcial, clar, no té a favor ni de l'un ni de l'altre, i dius, ostres, que no veieu això, o que no veieu l'altre. Mireu aquest punt, clar, perquè has desgranat absolutament tot el conflicte, i potser és una xorrada.
Exacte.
Perquè conflictes civils, de, jo què sé, de temes de... de temes de comunitats de propietaris. Recordo quan estudiava la carrera, la carrera a Civil 3, que era el dret de propietat, sí, i el dret de contracte, la Tercera Guerra Mundial començarà amb una comunitat de propietaris.
Correcte.
Doncs això ho deia el catedràtic, eh? I dius, ostres, i quan acabaves d'estudiar tota la assignatura, dius, tu té raó, el catedràtic. La Tercera Guerra Mundial començarà amb una comunitat de propietaris. Clar, els procediments de mediació amb una comunitat de propietaris és el millor, perquè com hagis de judicialitzar o com hagis de ficar un àrbitre per un conflicte d'una derrama...
Exacte.
Ja em diràs tu. Ja em diràs tu,
sí, sí.
Perquè aquí...
I és que en comunitats ja no parlem ni de derrames, que també, però parlem de que si aquest propietari ha ficat un com de flors en un lloc que no... O sigui, uns conflictes que sí, dius, sí, en el moment et semblaran muntanyes, però després ho penses fredament i dius, però de què estem parlant, de què estem discutint? I això, en molts d'aquests casos, els procediments de mediació són 100% efectius, perquè realment és quan la persona acaba veient el per què realment està discutint i com es pot solucionar. És a dir, que penso que és molt interessant i esperem que vagi més,
sí,
en aquestes generacions.
Jo repeteixo, jo aquí el don Enric, jo, que tenim els cabells blancs, ja no, però veus, tu que tens els cabells negres encara els tens negres.
Ah, començo a clarejar, eh? També,
sí, però bueno, però l'altre dia escoltava el teu pare a la ràdio i pensava en ell, era veritat,
sí,
i tu,
i
deies, bueno... Aquí la història és que nosaltres, no és que estiguem caducats, som joves amb experiència, jo almenys m'hi considero un jove amb experiència, però la realitat és que amb el tema de la mediació, si ha d'anar obligat per llei, serà un fracàs.
Clar.
Des del meu punt de vista. Jo crec que la cultura, que la canalla ja està fent mediació, jo recordo els meus fills que també han anat a l'Andorrana, que un dia la nena, ah, és que aquest conflicte han mediat, clar, ja fa anys que s'està fent a l'escola. Clar, això és exactament igual que aquells pares que estan emprenyats, he tingut que comprar un cubell amb tres departaments, el groc, el verd i no sé què. Per què? Perquè la bronca del crio de 5 anys, perquè papa, que s'ha de reciclar.
Exacte, sí. Hi ha molta més consciència a les noves generacions.
I aquesta
és
la clau.
Sí,
la volta de clau està en l'educació.
I el tema de l'obligatorietat de la llei no deixa de ser parcial, perquè realment la llei et pot arribar a obligar a assistir en aquesta primera reunió de mediació i després tu a partir d'aquí pots fer el que vulguis.
Ja, però clar, el problema serà efectiu.
Clar, però bueno, si de 100 casos de moment n'hi ha 5 efectius, ostres, doncs ja són 5 casos.
No, això m'ho estic d'acord.
És a dir, no hi perdem res i per poc que guanyem, alguna cosa guanyarem. Per tant...
Però jo crec més amb la cultura de...
No, això
fer,
per suposat, sí. Ha d'haver-hi una pedagogia de... Sí, molt d'acord.
Del que dieu, no sé si ha sigut una conseqüència d'aquest volum de feina que té la batllia, però s'ha tingut de lliurar un home que robava en pisos turístics des del 2018 per la lentitud de la batllia. Aleshores dius, caram, que una persona doncs, que s'ha interceptat, s'ha comprovat, o sigui que està acusada de fer un delicte, dius, que per una dilatació del temps del tractament de la batllia es tingui que alliberar, dius, clar, potser per culpa de... un volum de mediació que ha vingut a afegir feina als batlles. O sigui que és, no diré que és trist, però és desafortunat que un volum d'altres causes, potser amb un impacte totalment diferent, estigui, diem, provocant aquesta situació.
Causes molt menors, estan fent que causes majors, com poden ser robatoris o crims superiors, es vegin retinguts o retardats. I és veritat que aquesta persona, per molt que sigui el malo, perquè és el malo, però s'han de cuidar els seus drets, també, perquè els drets són per tothom. I, ostres, no pot ser que tinguis aquesta persona en preventiva durant X temps per aquesta lentitud judicial. És a dir, si aquesta persona ha de ser jutjada, si aquesta persona és culpable, té també el dret a que aquest procediment es segueixi segons el que es va marcant. És curiós, és un...
És un paradoxa.
Sí.
Jo és que amb això, a veure, recordo que precisament quan vaig començar els estudis universitaris estava en un tema de mediació amb el senyor Viñamata a la universitat. I recordo una cosa que que es va plantejar un catedràtic d'una universitat d'Iberoamèrica, no recordo el país, d'era, aviam, el 95% dels assumptes tipus penal, que hi ha a la batllia, què són? Xorrades.
Xorrades.
Xorrades. Clar, les xorrades què són? Menys mal que encara tenim els judicis ràpids, uh-huh. Però bueno, les xorrades. Però les xorrades què ha passat? Que ens han ficat... És veritat que les persones han de tenir els seus drets, però per l'amor de Déu. Us explico un cas molt ràpid. Un nen, el seu pare li compra una bicicleta. D'acord? Vale. Al cap d'uns dies, el nen que fa la bicicleta, 10 anys, va, se li fa unes marques allà amb una... amb un cúter i tal, que aquesta és la meva bicicleta. De cop li desapareix la bicicleta. Havia sigut un company seu que li havia agafat la bicicleta. Bueno, a l'època que jo era agent del cos de policia, es troba la bicicleta, és la gran bronca al nen, i una diligència, aquí tens la bicicleta, i ja està, i s'havia acabat l'assumpte. Bueno, pues amb els nous sistemes de procediments i de històries, resulta que el nen se'n va un dia i mira, papa, aquell nen té la meva bicicleta, que l'ha pintat de nou, però la marca aquella és la meva. Ah. El pare se'n va veure l'altre pare, mediació segur, perquè si no, hòstia limpia.
Exacte.
Vale? Estem d'acord, no? Vale? Què fan? Va la policia. Escolti, miri, que el pare, el fill, clar, al final, el nen que no, i al final reconeix el nen que li havia robat la bicicleta. Mm. Bueno, clar, el nen diu, doni'm la meva bicicleta al policia. No.
Ui, no.
Clar, això està, és un assumpte que està judicialitzat, sí, amb sí. La qual el jove que va agafar la bicicleta, advocat, psicòleg, no sé què, no sé quan, escolti, torni'm la bicicleta.
Correcte.
Encara no n'hem tornat, i jo fa bastants anys que no estic a la policia. Mm. Llavors, ens hem begut l'enteniment, o què passa? Hem agafat els sistemes processals d'uns països immensament grans per un país de Espanya, o a Espanya encara avui dia existeixen els jutges de pau. Uh-huh. Existeixen de poca quantia. Tu mateix ho acabes de dir, ets un advocat exercent, i escolta, a la batllia que hi ha, xorrades.
Exacte.
Penalment parlant, És veritat que hi ha casos de blanqueig que són molt complicats.
No sóc exercent, això no.
Bueno, però és igual. Sí, sí, sí. Però m'entens? Aquí la història, bueno, però tenim el coneixement.
Sí, sí, sí.
Jo tampoc sóc exercent, però tenim el coneixement aquest, no? Aleshores, jo crec, finalment, que el que ens han d'aportar al sistema, mediació, arbitratge, judicial, que complim que les expectatives del ciutadà. Mm-hmm. Perquè el que estem fent és complicar les coses.
Exacte. S'ha d'aconseguir celeritat en aquest sentit. No hi ha més.
El teu fill avui, o el meu, jo no, perquè ja és gran, però el teu fill petit trenca un vidre, uh-huh. I abans què passava? Tu anaves allà amb la factura, anaves a la policia, davant d'un policia, anaves allà, miri, que el meu fill ha trencat pressupost, miri, li pagaves al botiguer i ja està. Ara?
No, ara obrir...
El vidre que val 80 euros li costa a l'Estat 10.000. Uh-huh. Però clar, la denúncia que ha de passar per aquí, per allà. El director de la policia que l'ha d'enviar a la batllia, a la fiscalia.
Si hi ha menors, fiscalia directa.
Fiscalia directa,
afers socials.
Més el departament de menors.
Sí, sí, sí.
A veure si aquest trio està ben... Escolti, que ha tirat un roc. Exacte, i ha trencat un vidre.
Se'ns en va demanar moltes situacions.
Exactament. Sí, I aquí la culpa... Bé, la culpa, és veritat que la culpa, com deia el meu pare, és negra. Aquí la història és que ens hem complicat l'existència amb un poble, com hem dit abans, de 80.000 habitants. I han volgut ficar, que jo no dic que les persones no tinguin els seus drets, faltaria més, però ara resulta que no pots fer ni un pas. Abans encara podies anar a la CAS, contra la CAS tu sol, ara no, has de buscar un advocat.
I tant.
Però vamos a ver. Ja és suficient aquest cachondeo. Uh-huh. Jo no dic que els advocats no hagin de treballar, cuidado. I jo no dic que les persones no hagin d'estar assessorades. Faltaria més.
Exacte.
Però és que processalment ens han buscat uns problemes...
És insostenible processalment.
Exactament, i per això la batllia està col·lapsada.
Clar.
No pel tema de la mediació, no.
No, al contrari.
Les xorradetes aquestes... Escolti... No, i és que a més tu te'n vas a veure problemes civils a la batllia, i dius, ostres, però què està fent el batlle?
Sí.
Perquè a sobre encara que no dic que estigui malament, eh? A sobre encara ens anem a veure les, el llibre de Justinià per veure què és el que deien els romans, cosa que està bé, eh? Que teníem més raó potser que nosaltres, els romans, no? Però, home, jo crec que processalment ens han begut l'enteniment.
Sí, estic d'acord.
Penso jo, eh? En un país tan petit com aquest, jo crec que podríem haver preservat els drets que constitucionalment tenim, però res no ens obligui a que els drets constitucionalment protegits els tinguem que aplicar pitjor. És que,
amb uns procediments... El...
És increïble. La llei de protecció de dades andorrana surt del reglament europeu.
Sí.
Pues és pitjor la llei andorrana que el reglament
Correcte,
europeu.
100%.
Però és que tu dius, però és que som...
És una salvatjada.
Un reglament que és aplicable directament a tots els països de la Unió Europea, el copiem, perquè està bé que estiguem a... Més que res per si volem exportar dades.
Uh-huh.
Més que res perquè les exportem les dades i estem a nivell europeu. Però resulta que la nostra llei és pitjor que el reglament... Pitjor. És més complexa d'aplicar que el reglament europeu. També vol l'enteniment o què està passant. Llavors jo crec que aquí s'ha de fer parar. Jo, si per exemple, parlo d'una seguretat social, la llei de la seguretat social, hem de parar i tornar a començar de nou. França, Espanya, escolti, això són molt grans. Nosaltres què necessitem al nostre país?
Uh-huh.
I tenim guies. Les guies quines són? Les lleis europees, els tractats internacionals i tot el que faci falta. Però collons, adaptem les coses a nosaltres, els andorrans. Bueno, els andorrans i residents. Però el que no podem fer és... el que dic, lo del vidre, a més és un cas real, eh?
Sí, i tant.
80 euros del vidre va costar a l'Estat 10.000. Un vidre de 80 euros, que el pare pague 80 euros i no ha de pagar psicòleg, no sé per cap, que és el culpable. I has de educar el teu fill amb el bon criteri d'un bon pare de família, com diuen els codis civils. Clar, com que no has sigut bon pare, a pagar. Escolti, perquè el vidre val 80. Bueno, no, però mira, ha de pagar l'advocat, ha de pagar el psicòleg, ha de pagar el no sé qui, ha de pagar el no sé quantos, les taxes judicials, i quan tu dius, agafes el nen i li trenques, no els morros, no. Li trenques el que faci falta, li dius, escolta, tu no surts d'aquí en 10 anys.
I després acabes a la comilla per maltractaments.
Exactament.
Aquest és un altre.
Sí.
No, però no, jo em refereixo de que... Jo ja crec que ja som tots els àmbits, eh? Inversió estrangera, en tots els àmbits, jo crec que, malgrat hi hagi normes internacionals i tractats que hi han de ser-hi, eh? No pot ser que no hi siguem. Ara, el que tampoc pot ser és que ens anem a adaptar a unes coses que...
I que siguem més papistes que el papa.
Exactament.
Perquè
aquesta és la paraula que anava a dir.
El que hem pecat molt a Andorra és precisament d'això. Hem aplicat lleis europees, fins i tot abans que molts països europeus, i aquí l'apliquem de 0 a 100. És a dir, no estem per orgues, hi ha països que realment veiem que tenen lleis a aplicar, que no les apliquen, o les apliquen personalment, o com els hi dona la gana. Aquí a Andorra no. I realment és brutal, que ja està bé, perquè complim. Però, carai, a canvi de què? I és el que tu dius.
Sí, no. I a més, ara que estan tan de moda això de la Unió Europea, hi ha directives que han de traslladar-se a la... ha de ser el país que ha de fer la llei nacional d'aquella directiva, que és una guia. Però hi ha directives soft, que se'n diuen, les directives soft, escolta, pràcticament, això que tu dius, doncs de 50 articles n'aplico 25.
Exacte.
I aniré aplicant la resta. Nosaltres no. Nosaltres la directiva, que no té res a veure, l'apliquem tota. Jo, escolti, para. Si, jo què sé, si Holanda no ho està aplicant tot, perquè ho he d'aplicar jo?
Exacte.
I aquesta és una mica la problemàtica que hem tingut sempre, no?
Sí.
Hem tingut això que hem copiat, que està bé, eh? No dic pas que no estigui bé, hem copiat, però no hem tingut en compte el nostre tarannà.
I les dimensions i tot.
I el nostre tarannà com a país. Som un país de muntanya, som un país, si vols tu, tancat. Això de l'obertura, tot el món, és la paraula que està molt ben escrita en un paper, però per aquí, l'obertura.
Correcte.
Nosaltres ens volem quedar amb el nostre. Per què? Perquè som un país petit i som molt fràgils. L'altre dia el Gilbert, que el vaig escoltar, és que nosaltres, jo m'he anat per aquests mons de Déu, nosaltres som molt fràgils.
Exacte.
Clar, hem volgut ser més esplèndids del que ens tocava, per dir-ho així.
Bueno, no sé si esplèndids, perquè esplèndids no podem ser, perquè al fin i al cap, com deia una vegada el Massa, que va estar una vegada quan estava a Perpinyà, que va vindre el ministre de Finances, diu, Andorra, que és que sé l'Andorra? Diu, què és això de l'Andorra? Diu, no, diu, quin pressupost teniu? Li va dir tant, diu, home, això és el 0,00002% del pressupost francès, que tingui vostè un bon dia.
Exacte.
No, és que,
ja... I sense anar més lluny, per exemple, parlant de la llei de Blackketch, Sí. Andorra han passat de ser paradís fiscal amb totes les de la llei a tenir una de les lleis més bèsties del món.
Sí, sí.
I aquí ens hem convertit ara, amb aquesta llei, en policies, advocats, banquers, gestors, tota aquesta gent...
Asseguradors,
hem d'investigar els nostres propis clients per aviam si hi ha algun indici. Això no es fa enlloc. No. O sigui, hem passat de 0 a 100, però amb una brutalitat que fins i tot sap greu, perquè, ostres, no ho sé... És...
I si has de passar pels sedars del govern i de l'INAF i, bueno, i la comissió de blanqueig i totes aquestes històries, cuidadito. Jo encara me recordo un pobre home que tenia un nom igual que un terrorista. Exacte, un terrorista islàmic. Un home a més jo el vaig conèixer.
Sí.
Un home que dius, ostres... 6 mesos i li van denegar perquè tenia el mateix nom.
Exacte.
No,
són casos extrems, però...
Casos extrems, exacte.
Anant també els compliance, per exemple, que apliquen els bancs, no tenen res a veure amb els que poden aplicar a Espanya, per exemple. És a dir, ostres, ens hem tornat bojos, hem passat per la dreta i se'ns interpetent.
Lo dels compliance dels bancs és increïble, tens tota la raó.
Doncs sí, anem arreglats malauradament una miqueta en aquest àmbit. Guillem Forner, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres, com sempre.
Un plaer tenir-te aquí. Jacint Risco, merci per la teva presència.
Igualment, moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí també. I bueno, deixem aquesta tertúlia a l'alçada amb aquests dos convidats i us dic fins demà per una altra tertúlia.
La tertúlia amb Enric Font Bernat.